Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Estimes Ràdio Estel? Col·labora amb nosaltres per continuar creixent. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia, ruta bíblica amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir l'antic imperi persa, l'actual Iran. Un viatge en el temps per viure una història èpica de més de 2.500 anys d'antiguitat. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Senyores i senyors, amigues i amics, estic molt feliç de poder-vos anunciar que a partir del proper dissabte, dia 3 d'octubre, anirem més enllà, amb un magazín per nenes i nens de 1 a 100 anys, de les 14 hores a les 16 hores de la tarda, tots els dissabtes i diumenges, a Ràdio Estel.
Més enllà, amb Toni Guerrero.
Quina felicitat!
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran 8:15. Salutacions també de la Blanca Aranyó a la producció i el Mario Ramírez a les vies de so. Tothom té la mirada fixada en la CUP, i és que aquest partit, amb els seus 10 diputats, ha aconseguit ser el centre d'atenció perquè és la clau de la governabilitat a Catalunya. Les declaracions són molt clares en el sentit que els dirigents de la CUP són contraris a investir Artur Mas com a president, però avui han sortit diferents comentaris, com és el cas de la número 2, Anna Gabriel, que defensava la possibilitat que hi hagués una presidència col·legiada, coral, ha dit, seguint el símil musical. En qualsevol cas, la CUP és decisiva i aquests 10 diputats, amb la seva abstenció, no investirien Mas, però sí amb el vot favorable almenys d'un d'ells. En qualsevol cas, no podem entendre com una qüestió prioritària en la vida política dels propers dies que la CUP ho faci tot. És un partit decisiu per a la governabilitat, però no governarà, passi el que passi, sinó que, en tot cas, donarà algun suport, especialment en les qüestions relacionades amb la sobirania o la independència de Catalunya, i no sembla previsible que sigui un suport estable o permanent. Veurem què passa, però l'escenari es posa interessant i també, hem de dir-ho així, malauradament, incert. Artur Mas serà president? Això és el que ens preguntem tots després d'uns dies ja en què hem pogut analitzar els resultats de les eleccions. Feta aquesta anàlisi, hem de mirar endavant i, una vegada més, fer crides a la concòrdia i al diàleg, encara que semblin paraules tòpiques o fins i tot desgastades. amb aquesta introducció a partir d'aquest tema. Analitzarem avui l'actualitat amb Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
També ens acompanya Mònica Costa, que és consultora de comunicació i periodista. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Bé, què pensen de tot això que es diu? Perquè també hi ha hagut unes declaracions de Quim Arrufat, fins i tot dient que la CUP podria donar suport a Artur Mas per evitar el descarrilament del procés, deia, però després sembla que hi ha hagut desmentiments o matisacions i en tot cas, bé, anem per parts. Què pensen d'aquestes condicions que pot posar la CUP a una investidura d'Artur Mas?
Si li sembla, començo pel final, per entendre's, la conclusió de futur que jo faig, i per tant és una previsió i per tant pot estar totalment equivocada. Jo penso que el president serà en president Mas, però serà en molt males condicions, molt condicionat. Aquesta, diguem-ne, el final de la comèdia aquesta, dic, el teatre aquest.
Ha donat la resposta clau en tot això, a veure si es compleix, bueno, aquesta previsió que fa vostè.
Diré, aquests dies és d'actualitat, la portaveu aquesta, Anna Gabriel, de la CUP, i realment, doncs, dona la impressió, doncs, de que tenen molt clar, doncs, que no volen fer president amb el president Mas, per entendre'ns, i, a més, doncs, fins i tot a cap membre del govern de Convergència, per entendre'ns, nominalment, perquè, diguem-ne, són la representació per ells de la corrupció i de les retallades, dit així. Per tant, per nosaltres no és un problema de persones, és un problema, diguem-ne, de programa, d'objectius i tal. Bueno, malgrat tot, diguem-ne, la seva responsabilitat els porta, diguem-ne, a fer alguna flexibilització a la posició. La flexibilització seria, diguem-ne, la notícia que donen avui de proposar una presidència coral o col·lectiva. Diguem-ne, vol dir que en comptes d'haver-hi un president hi hagi un cert popurri de veus, per entendre'ns, que potser ser 3 o 4, una presidència col·lectiva. O sigui, per entendre-ho, diguem-ne, per fer-ho més planer, per entendre'ns, seria com un tripartit bis, però diguem-ne amb 3 o 4 tenors, per entendre'ns. Per tant, diguem-ne...
La presidència ha 4 veus, seguim amb el
amb moltes veus. Tinguin present que ja amb el tripartit se li ha acusat moltes vegades que hi havia 3 partits representats i cada un tirava per la seva banda. Eren, en comptes de fer un govern unitari, eren, diguem-ne, eren tres departaments.
Tres parcel·les
que cada una tenia la seva parcel·la de poder. Bueno, jo crec que això, diguem-ne, pot acabar molt fàcilment així, però el resultat, que hi haurà una ingovernabilitat, o almenys serà, diguem-ne, un barri-barreig de propostes, perquè, diguem-ne, són molt diferents les visions que tenen, fins i tot, els diferents components de la llista del sí-sí. Ja no dic si, a més, dependran, diguem-ne, de la decisió que prengui la CUP, que és un condicionant molt important, i que, per tant, diguem-ne, recordo que la CUP es defineixen ells com anticapitalistes. Fins i tot a mi l'Anna Gabriel, en una entrevista, va acceptar també que són antisistema, però bueno, anticapitalistes. I per tant, si veieixes el seu programa econòmic i social, diguem-ne, és tremendament, diguem-ne, revulsiu, és no a tot, per entendre'ns. Llavors, diguem-ne, jo crec que estem predestinats a veure un govern, diguem-ne, que no podrà fer res mínimament coherent, i per tant jo crec que, diguem-ne, no s'atreviran a bloquejar el 100% el president Mas, per el que, diguem-ne, representa, pels vots que hi ha anat darrere amb la llista del sí, però vull dir, en tot cas, entrem en un camí, diguem-ne, molt imprecís i més aviat, com deia jo, de popurri i poques solucions de govern.
Mm-hmm. Mònica, mira,
jo veig que no és sorprenent, és a dir, era d'esperar, no? El moment que la CUP no fica dintre la candidatura del Junts per Sí, sinó que es presenta per separat, pues era d'esperar que si no es tenia una majoria absoluta ens trobaríem en aquesta situació. Ells havien avisat, nosaltres no votarem a l'Artur Mas. Com a molt, el que han dit i que segurament acabarà de fer, i van dir durant la campanya, és que es podrien abstendre per facilitar l'investidura. què és el que podrien en una segona o tercera.
El que passa és que en una segona o tercera votació no seria possible això, perquè els diputats de Junts pel Sí són 62 i s'han de tenir més favorables que contraris, exacte. Sí, sí.
Faltaria l'abstenció d'algun altre diputat d'algun altre grup.
Exacte, l'abstenció d'algun altre diputat o un vot favorable, que de vegades també s'ha fet això, d'algun diputat de la CUP.
Sí, que diu que s'ha despistat i...
O no, ho fan expressament, de vegades, no? Com...
A veure, jo crec que això, que hi ha... que era d'esperar, i que aquesta és una situació que no ens ha de sorprendre, perquè jo crec que ja se l'esperaven tots els del Junts per Sí, i per això estaven tan interessats en tenir 63 seients en lloc de 63...
Com a mínim.
Com a mínim. Perquè 62 era un problema en aquest sentit. Jo estic d'acord amb... I després també la proposta de la CUP, que és bàsicament assembleària, pues està dintre de la seva línia, la seva forma de governar-se com a partit. O sigui, ells ho veuen com una manera normal. Per un país jo veig un problema de governabilitat. És veritat que aquesta formació, aquestes eleccions, els hem votat perquè tirin o no tirin endavant una declaració d'independència, però a part de la declaració d'independència, fins que no arribi o es faci efectiva o no es faci efectiva o s'aclari què s'ha de fer, s'ha de governar el país. I el país no és només declarar la independència, sinó que hi ha cultura, hi ha seguretat, hi ha educació, s'han de fer carreteres, s'han de prendre decisions sobre sanitat, s'ha de fer promoció econòmica perquè pugui seguir tirant endavant. I aquest és el problema de veure com ens governarà Junts pel Sí en tots aquests temes, perquè no hi ha tampoc un programa tancat com per poder, amb la majoria dels temes, no?
Uh-huh. Bé, doncs aquí tenim la incertesa màxima. Quina importància pot tenir a nivell polític la declaració d'Artur Mas com a imputat pel 9-N?
En cert modo, en certa manera, diguem-ne, el mitifica una mica, en el sentit del presente com a víctima d'haver posat les urnes. I això és clar que és una persecució clara per part de l'Estat o dels poders de l'Estat. Jo crec que han tingut la cura d'imputar, o vaja, d'imputar en aquest aspecte, o d'iniciar el procés, diguem-ne, judicial, després de les eleccions del 27S. Però és que, clar, jo crec que no han fet tampoc per generositat. Si l'haguessin fet abans, encara l'haurien, diguem-ne, l'haurien avalat, per entendre's.
L'haurien tingut més
L'haurien posat més com a màrtir, i per tant, diguem-ne, és una llàstima, això. Jo, diguem-ne, permetin-me, jo en general penso, gràcies per les invitacions, jo crec que mai els opinadors o els tertulians som totalment neutrals. Tenim cada un la nostra forma de pensar.
Sí, per això estem.
Ho dic perquè de vegades diem, jo soc neutral, doncs no, escolti, no, vostè diu el que pensa. Està més o menys condicionat per el que pensa. Ho dic perquè jo en aquest cas parlaria, diguem-ne, com a membre d'Unió Democràtica, que em sento molt concernit per aquest tema. Jo faig una reflexió que segurament... Jo me l'he fet aquests dies, o aquests darrers dies. Si el president Mas arriba com a president, coral, això, serà molt condicionat, per entendre'ns. O si no ho fos, fins i tot, si no arribés a ser-ho. I penso que una part important d'aquest arribar amb aquesta meta, l'ha tingut els mateixos convergents. Pel següent, i ara parlo per tant com a membre d'Unió, jo no soc de la direcció ni absolut, és la meva reflexió.
Parla com un militant més.
Parlo com un militant més, senzillament que he seguit molt atentament aquest tema. Convergència va cometre l'error d'impulsar, diguem-ne, una escissió nostra, que és la de demòcrates, si se'n va anar, per anar-se'n al Junts al Sí. Nosaltres, a aquestes eleccions, hem tret 103.000 vots. Uh-huh. Ens han faltat 20.000, que seria el nivell del 3% que es necessita, diguem-ne, sí, per treure representants i treure grup parlamentari. Una aportació a totes les eleccions que hi ha hagut els anys anteriors al Parlament de Catalunya, etc., amb aquest nombre de vots, 103.000 vots, diuen els experts, hauríem tingut diputats i hauríem tingut fins i tot grup parlamentari. Bé, si l'escissió aquesta, que ha sigut promoguda, per entendre'ns, jo crec que els ha sortit el tret per la culata, ens ha tret 20.000, 30.000 vots tirant pel baix, i no ens els haguessin tret, nosaltres hauríem tingut grup parlamentari, hauríem tingut 5 o 6 diputats
ben bé. Com a mínim els 3 o 4 diputats.
Per tant, en resum, hauríem pogut parlar i negociar la investidura del president Mas, perquè nosaltres amb el president Mas no li tenim cap adversió personal, ni el considerem, diguem-ne, totes aquestes pestes que, diguem-ne, li otorguen els de la CUP. Hi havia una diferència d'estratègia i això es va materialitzar així. O sigui, que el bé incentivat una escissió davant nostre, diguem-ne, al final se'ls ha tornat en contra perquè ha pedit que nosaltres, amb els nostres diputats, puguem, els nostres potencials diputats, que els hauríem pogut tenir perfectament, perquè la història de totes les eleccions anteriors ho corrobora.
Amb aquesta xifra absoluta de vots...
Amb aquesta xifra absoluta de vots hauríem pogut perfectament votar, recolzar la candidatura del president Mas, negociant el programa.
Naturalment. Això ho apuntava ara fa uns dies, aquí en aquesta mateixa taula, en aquest mateix programa, Ramon Espadaler deia, per què ha de ser només Junts pel Sí i la CUP? També hi ha altres opcions i ell fins i tot s'oferia a dialogar amb els guanyadors, suposant que fossin Junts pel Sí. Doncs bé, queda dit
no
això.
No coneixia, diguem-ne, aquestes relacions, però bueno, vull dir, és el meu reflex.
Però tenen bona connexió en això.
Jo la imputació pel tema de la consulta no em preocupa, és a dir, simplement està reafirmant aquest estira i arronsa que hi ha sobre el tema de la independència entre l'Estat central, el govern central i Catalunya. No? A mi em preocupa més, que també està dintre del mateix joc, la investigació sobre el finançament suposadament il·legal que s'està fent de Convergència i de diferents fundacions, que aquest sí que pot... debilitar molt la figura de Mas i la figura de Convergència.
I creu vostè que pot haver-hi notícies sobre això? Que aquestes...
Bueno, em sembla que havia sortit, que havien descobert una nova fundació, que també, o no sé quina fundació, que també havia tingut uns ingressos suposadament il·legals. Dic suposadament perquè encara no hi ha hagut el judici, fins que no ho digui el jutge, doncs... Pues,
Jo coincideixo amb la Mònica, amb aquesta apreciació...
És a dir, que la imputació
que
o un possible judici...
La imputació pel tema aquest, més aviat, diguem-ne...
Uneix
no
la
castiga,
gent,
per entendre'n, sinó més aviat uneix, i en cert modo el mitifica, l'ajuda de que pateix per bé portar la democràcia. Voldria recordar, tot sigui benefici...
I els ajunta la CUP.
Que també estan imputades... dues persones més, que és la vicepresidenta Joana Ortega, que és de membre d'Unió Democràtica, i també la consellera Rigau. Dic, per tampoc sí. L'únic heroi no és...
No.
Ara, exvicepresidenta...
No, ho dic per justícia, això sí, no trec.
Sí.
No trec pas,
naturalment, són tres...
Mèrit d'això. I, en canvi, està clar, el tema judicials... pot durar temps, pot ser un element de desgast, poden anar tirant fils...
Pot donar armes a la CUP per no investir-lo...
Sí, segurament té més càrrega de profunditat, possiblement, sí.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'exconseller Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i amb la periodista i consultora de comunicació, Mònica Costa. Bé, què pot passar? Perquè si volen fer una petita anàlisi dels resultats electorals, ho estem demanant a tots els que participen a la nostra taula aquesta setmana, aquí tenim la qüestió que ha polaritzat les eleccions, la independència o un possible procés d'independència, també la discussió sobre el resultat en clau plebiscitària o en clau de percentatge de vots. Certament, els independentistes no han arribat al 50%, tot i que es discuteix si els altres són plenament antiindependentistes o no. Això sempre genera alguns dubtes, perquè, de fet, clar, no era un referèndum, sinó que eren unes eleccions. Tota aquesta complicació, com creuen vostès que es pot articular? Suposant que es formés un govern, de la manera que sigui, amb el president Artur Mas o amb un altre membre de Junts pel Sí?
Jo els diria, en tot cas, no sé si la Mònica vol...
Mònica, vol començar vostè ara? Sí, sí.
Perquè bueno, jo sou molt xerraire, per
tant... No, tranquil.
Però sempre coses interessants.
Sí. Ah, sí.
Molt amable.
Jo crec que el 51% que no ha votat sí a la independència, d'alguna manera ha votat no a la independència. O sigui, ho llegim com ho llegim. És veritat que els animalistes, no ho sé, pues era... Però en el
igualment,
moment...
el percentatge que sumen aquests extraparlamentaris que es discuteix, aquests molt minoritaris, descartant Unió, que Unió és un 2,5%, tampoc s'arribaria al 50%, suposant que tots fossin del sí. Però vaja, això són discussions potser complicades.
Però el fet és que Podemos no està a favor de la independència, no està ni en contra ni a favor. Però
el tema és que no s'ha definit. És
sí, però
el, que
moment
no
que, el moment que no et defineixes és que et defineixes per l'estatus quo, l'estatus quo en aquesta situació.
O es prioritzen altres coses. Clar, com ha fet Catalunya sí que es pot.
A Catalunya sí que es pot, bueno, és propi de qualsevol partit de caire comunista en el qual els debats nacionalistes, siguin espanyols o siguin catalans o siguin del que siguin, els semblen uns debats burgesos. No? L'única nació, entre cometes, que existeix pues és la del proletariat. Això ja ho explicava Marx, és a dir, sí. I Engels.
Tot i que això ha evolucionat molt.
Ha evolucionat, però... Però sí que és veritat que són partits que, salvo excepcions...
Però veuen d'aquestes fonts.
Sí, sí, sí.
Bueno, salvo excepcions, com va ser el PSC o el PSUC en el seu moment, que sí que tenen un caire... Van tenir, o en el cas del PSUC, o encara tenen, en el cas de cada vegada menys, en el cas del PSC, un caire també més nacionalista. Però, en principi, els partits més comunistes o molt d'esquerres, aquest debat els hi sembla un debat burgès, bàsicament. Però el moment que tu no vols canviar aquest estat perquè t'interessa estat ocu o perquè t'interessen altres coses, vol dir que no estàs a favor de començar un procés d'independència.
Per tant, vostè creu que això deslegitima d'alguna manera
no,
que la independència...
Però jo sí que estic d'acord amb la lectura que es fa. És a dir, no hi ha pogut haver-hi un referèndum, juguem a les regles d'unes legislatives. Si no, haver-t'ho pensat.
Clar.
El que no pots és ara dir, no, ara votarem vots. No, ja vam demanar els vots ens fas una imputació contra els que van fer una consulta. O sigui, no només vas ajudar, sinó que ara els estàs imputant. Pues llavors, ara juguem a la regla de joc de les legislatives.
Què són els escons? Per tant, vostè creu que amb aquests escons hi ha legitimació, com a mínim, per fer alguna cosa?
Per les circumstàncies, és a dir, l'han legitimat els altres, els que no van deixar fer el referèndum.
Sí. De tota manera, quina viabilitat pot tenir un procés d'independència a 18 mesos vista, com defensa Junts pel Sí, en un escenari com l'actual, amb el marc legal que coneixem i amb les dificultats que hi pot haver, per molt que hi ha una part important, ho sabem, de Catalunya, que està d'acord amb això. Tampoc són tots.
Jo, diguem-ne, em sembla que ningú discuteix que els partidaris de la independència han guanyat les eleccions. Han tret majoria d'escons i, per tant, això és indiscutible. Jo crec que, diguem-ne, si no han perdut, no han guanyat la part plebiscitària.
Clar.
Un plebiscit s'ha de guanyar com a mínim pel 50% més un, diguem-ne, dels ciutadans, per entendre's.
Sí, sí. Suposant que sigui un plebiscit de sí o no. Clar.
Exacte. Vull dir, en el sentit... I, a més, particularment, jo crec que una vegada vist, diguem-ne que l'independentisme no té força per forçar. No té força per forçar a l'Estat una negociació sobre la independència, s'ha de buscar, diguem-ne, què es pot fer, diguem-ne, perquè els greuges de Catalunya i dels catalans tinguin una sortida. No podem, això no podem quedar bloquejats. Jo crec que la solució, diguem-ne, que jo soc partidari i faig referència a un il·lustre, diguem-ne, polític o expolític, diguem-ne, que no és del meu partit, això, que és l'Antoni Castells. Fa pocs dies va fer un article a La Vanguardia, el dia 22, això, dient, escolti, mira, el que hem de fer ara, vist el que està vist, això ho escrivia abans del dia de les eleccions, però ja en funció de les enquestes i el que es preveia...
Fer un exercici de possibilisme.
Sí, de possibilisme. Deia, escolti, hem de venir, hem de fer pinya. Tots els catalanistes, independentistes i no independentistes, per exigir al govern, diguem-ne, que es faci, diguem-ne, una consulta democràtica, un plebiscit, per entendre's, com il faut, per entendre's. I, per tant, es puguem manifestar. I això, diguem-ne, en comptes de arreplegar la voluntat del 50%, encara no, del 47% dels partidaris de la independència, pot reunir, diguem-ne, això ho afegeixo jo, doncs fins al 80% de la població de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, que són partidaris de que, diguem-ne, la voluntat del poble es pugui expressar amb un plebiscit.
Democràticament.
El que passa que davant d'aquests resultats el govern central encara resistirà més a fer un referèndum.
Per això dic que el que cal fer és un canvi, diguem-ne, d'objectiu. que en comptes de fixar l'objectiu, la independència, que se resistirà, perquè dirà, vostès com volen de la independència si no tenen la meitat de la població que els apoi, diguem-ne, la pressió ha de venir que el 80%, dic així aproximadament, perquè les enquestes ho han dit reiteradament al llarg dels anys d'això, que recolzen de que el poble es pugui manifestar quin vol que sigui.
Però és que això ja ho van intentar i no van
aconseguir. Bueno, però escolti, és que s'hi ha d'insistir. Quants anys van tardar els canadencs, els quebequesos, per obtenir, diguem-ne, el pronunciar-se sobre el tema, que tinguessin un referèndum? Van tardar anys. Els escocesos va passar igual. Sí. Diguem, aquí el que passa que, diguem-ne, hem volgut resoldre-ho, diguem-ne, d'arribar i moldre.
Per tant,
crear consciència, diguem-ne,
política. Seria com estrany que, quan tens la majoria legislativa, la majoria dels escons, per molt que no tinguis el 51%, et quedis sense fer res. O sigui, és com... No ho entenc, no? Per molt que no tinguis la majoria de vots, però sí tens la majoria dels escons i no faci res. No s'entendria, diria, bé, vostès què estan fent, perquè és que com que no tenen res més al programa que això, què hem de fer, no? Però jo crec que un 47 i algo per cent és molt. És molt, perquè les persones són molt reticents al canvi. I més amb un canvi tan incert i tan fort com és el demanar una independència d'un país. I que un 47% estigui d'acord és un percentatge molt alt. Perquè segurament hi ha molta gent que ha votat que no per por, però, saps? Perquè patim amb els canvis. I que si li asseguressin que aniria bé, votarien que sí.
Bé, doncs... No, voldria recordar senzillament que Escòcia, que semblava que la independència pues, guanyava el carrer, guanyava de llarg, això, després van tenir un 45% dels vots favorables i un 55% en contra, sí, diguem-ne. Sí. I, per tant, l'han tingut d'enveïnar, diguem-ne, i senzillament d'aquí un temps ho tornaran a plantejar. Però vull dir, no es pot plantejar un repte d'aquest tipus, diguem-ne, tinguent com menys del 50% de la població. Vull dir, perquè està... Com vostè o com tu has definit abans, no votar a favor vol dir que estàs d'acord amb l'estatus quo, diguem-ne, modificat o no, això és una altra cosa. Aquí dels que ens no voten van votar que no, per entendre'ns, o no, o senzillament no van votar que sí, n'hi han dos perfils molt diferents. Els unitaristes, que tot continua igual, per entendre'ns, i altres que diuen, volem un canvi en profunditat de tot això, però no cal arribar a la secessió.
Exacte.
Bé, doncs deixem obert el debat i la reflexió sobre el que és el nou escenari polític a Catalunya després de les eleccions de diumenge passat. Esperem a la Constitució del Parlament. Apuntem una previsió que ha fet el senyor Ignasi Ferreres. Sabem que no té les garanties d'encertar, però ell creu que Artur Mas serà el president una altra vegada i veurem...
Però molt condicionat, ho dic,
molt condicionat, això, sí, clar.
Si no, sí, sí. No seria veritable el meu anàlisi.
Sí, no seria fàcil, sens dubte. Preveuen algun escenari per part d'ell, que pogués renunciar, que pogués apartar-se o fins i tot dimitir per defensar-se de les acusacions? Això no ho preveuen, que pugui passar? Més aviat seria un pacte.
No ho sé. Ell en aquesta campanya s'ha mantingut molt més en segon terme del que jo m'esperava.
Clar,
o sigui, tot
d'anar
sí. Número 3, jo pensava que sortiria molt més per dir que estic jo aquí, que m'han fet posar el 3 per posar un tio...
El 4,
no sé què,
és, però és igual.
El 4,
sí, sí.
Però, ei, que... I s'ha mantingut, jo crec que molt... Amb la qual no ho sé si faria aquest esforç. El problema és si ell no fa l'esforç, a qui poses, no?
Bé.
Sí, jo personalment...
Perquè ja posar el número 4 és estrany, imagina't si poses el número 10, és que...
He sigut company de govern del president Mas, i per tant jo el tinc considerat com una bona persona. Ho dic per això mateix. No tinc cap, diguem-ne, qüestió personal respecte a ell. Dubto que per la seva integritat, diguem-ne, es volgués refugiar amb la presidència de la Generalitat, o sigui, un càrrec, diguem-ne, que en cert mòdul el cobrís, diguem-ne, per eliminar o esquivar les conseqüències del procés judicial en marxa, per entendre'ns. No el crec que d'aquest tarannà. Una altra cosa és que està clar... Hi hauria la possibilitat de que per dignitat, segons amb quin paper, diguem-ne, el vulguin assignar, plegués o no. El problema és que, diguem-ne, no ho haurà de fer, si ho fes, mirant de no deixar penjat el seu partit. I el seu partit sense l'Artur Mas tindria molta més debilitat que l'actual. Per tant, s'ho ha de sospesar, no ho veig clar.
Aquesta és una altra qüestió de la qual previsiblement parlarem els propers mesos, perquè està pendent la refundació de Convergència, què passarà amb Esquerra, què passarà amb les generals, també, si hi haurà alguna llista conjunta, sobiranista o no, tot això està encara amb interrogants, molts en tenim. Bé, senyors, per acabar, m'agradaria, senyor Ferreres, senyora Costa, parlar de Síria, perquè Rússia ha començat a bombardejar territori sirià, teòricament per anar contra les posicions d'Estat Islàmic i per donar suport al règim de l'Assad. Però, clar, aquí és tot molt complicat, a Síria. El que ens preocupa a tots és aquesta guerra que tots voldrien que s'acabés. Ara s'ha complicat, i de quina manera?
És que és una situació, és una mala peça al taler, no? Perquè, evidentment, a tota aquesta població se'ls ha de... que estan intentant escapar d'aquesta situació de guerra, se'ls ha de donar una solució, però cap de les dues solucions que existeixen és bona, no? La del govern actual no és bona, és un dictador, i és un dictador cruel, com s'ha demostrat. I la de l'Estat Islàmic, tots sabem quines es gasten i de què van, no? Amb la qual cosa, parar aquesta guerra civil a favor d'un o a favor de l'altre és que, com que no hem fomentat la democràcia en aquests països, ara ens trobem que no sabem què hem de triar, no?
Clar, és curiós que hi ha hagut un diàleg aquests últims dies entre Estats Units i Rússia, els seus respectius presidents, i sembla que s'han posat d'acord a intentar aturar la guerra, però cadascú la fa per la seva banda. Això està clar. Rússia no compta amb el vistiplau dels Estats Units, tot i que diu que té l'aval internacional, cosa que els Estats Units no. És a dir, que es tiren una mica els plats pel cap.
Sí, aquest és un conflicte de difícil solució, diguem-ne. A mi em va sorprendre que el dia següent que vam veure la fotografia d'en Putin i l'Obama junts i parlant i intentant resoldre els problemes, i el dia següent, o al cap de poques hores, 48 hores, el que frigui, diguem-ne, Rússia ordena, diguem-ne, el bombardeig, diguem-ne, de territoris de Síria. Clar, llavors aquí ja ve de la diguem-ne, la controvèrsia de si els bombardejats són, diguem-ne, els de l'Estat Islàmic, o són, diguem-ne, els contraris al règim del dictador, per entendre's. I aquí hi ha uns desmenteixen a l'altre, etc. Jo crec que la solució hauria de passar, s'ha de buscar solució, diguem-ne, és molt difícil, estan molt alineats, Rússia està des de fa anys defensant el règim actual, altres diuen que amb el règim actual no hi ha res a fer, perquè són molt dolents, vostè abans ho ha dit, és una dictadura molt dolenta, el que passa que l'Estat Islàmic encara són més bèsties. El problema és que sortim del foc per anar a les brases, per entendre's. I, ho he dit al revés. I, per tant, jo crec que això passaria d'alguna forma o altra perquè es faci pressió, perquè s'aparti amb aquest senyor i busquin, i llavors s'aparti amb aquest senyor, perquè aquest senyor, el que és evident és que mai podrà, més que per la força, unir el poble sirià, i en tot cas miressin, diguem-ne, de trobar una solució de conciliació que no tingués en compte ni els de l'Estat Islàmic ni, diguem-ne, els
altres rebels,
els més fidels del règim, diguem-ne, aquest dictatorial.
Bé, doncs complicada aquesta situació amb el drama dels refugiats que ens afecta, però bé, no hem de pensar en el final de la guerra només per això, sinó perquè és l'origen, de fet, no?, d'aquest drama.
Si no recordo malament, em sembla que durant aquests anys de guerra em sembla que han sortit 4 milions de refugiats de Síria.
No és qualsevol cosa. L'altre dia donàvem les xifres. Exacte, més d'un milió estan a Turquia, gairebé un milió en altres països a prop, al Líban, per exemple, molts centenars de milers, i els que tenim aquí, globalment, comparats amb aquesta xifra, són pocs, però clar, també és una onada important.
Bé. I la que vindrà, perquè també evidentment s'han d'obrir portes, però al moment que obres les portes, més surten, no?
Destacar l'actitud valenta amb tot això del papa Francesc.
Sí.
Amb tema de denunciar les barbaritats de la guerra, de la necessitat d'acollir refugiats.
I tant.
I per tant, diguem-ne, un missatge.
Prenem nota. I tant. Gràcies, Ignasi Ferreres i Mònica Costa. Fins una altra. Bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda a tothom.
Ara us deixem amb el programa Plusvàlua a Ràdio Estel.